Molt bona nit, són les 9. La memòria històrica no sempre comporta records dolents. A vegades es busquen àmbits senyorívols per treure d'aquesta memòria una legítima vanitat. Els del Cafè de la República no hem triat ni el Liceu, ni el Palau de la Música, ni el Camp Nou. Som avui a un refugi. I som aquí només per retre homenatge als nostres antecessors que ens van permetre arribar fins allà on som avui. Gent corrent però poc avesada al plany. Gent que a cada cop de pic i a cada palada de terra pensaven que hi hauria potser un futur millor. Sense aquella gent potser algú de nosaltres no seríem aquí. El temps, al capdavall, no és altra cosa que un fenomen astronòmic. En realitat, el temps és constant, però per tal de mesurar-lo hem buscat ajuda en els astres, en el sol, en les llunes, en les flors de les plantes i en les temperatures. És per això que avui podem dir que fa 80 anys que el president Macià va proclamar la República. Però sense necessitat de mirar la lluna i els estels, avui també podem dir que el Cafè de la República de Catalunya Ràdio ha obert els micròfons 1.000 vegades. Treballar durant 1.000 dies sembla poc si ho comparem amb la vida de cadascú. Avui, però, 1.000 dies de treball ja en semblen molt, atesa la inseguretat laboral i la inquietud del nostre futur domèstic. A vegades hem experimentat el dubte del futur, però avui el dubte ja és el present. Per això hem cuitat a celebrar aquesta xifra rodona dels 1.000 programes, perquè en el fons ha estat una oportunitat d'anar-nos coneixent, vostès, els oients i nosaltres. Entre tots plegats hem fet una petita comunitat de gent que té ganes d'anar a dormir amb una mínima serenor. No es tracta de demostrar que cada dia és el primer dia de l'apocalipsi. La vida avui és difícil, però per poc que mirem enrere, realment algú pot dir que vivim pitjor que mai? Aquests 1.000 programes del Cafè de la República s'emeten, doncs, des d'aquest lloc poc habitual. En aquest moment els estem parlant des d'un dels refugis antiaeris que el poble de Catalunya va construir per evitar que els bombardejos acabessin amb les seves vides. La resistència passiva no té res a veure amb la violència d'aquells que es creuen legitimats com a invasors. La resistència passiva és un dret de la ciutadania per fer-nos durar com a poble i per garantir un espai confortable als fills i als nets. Avui vivim un temps ple d'efemèrides i de celebracions. Doncs bé, nosaltres també. I hem arribat al futur, i el futur ja és aquí. I ara veiem que potser no era un futur perfecte, és veritat, però ens queden algunes coses que menen a l'esperança. En primer lloc, el contacte que la ràdio pública ha de mantenir amb els seus propietaris, que són vostès. En segon lloc, la responsabilitat que els professionals tenim d'acostar-nos a la veritat i de fer-ho amb la calma nocturna de l'actualitat reflexionada, la qual cosa la ràdio privada potser encara no sap fer. No hauríem arribat fins aquí si no fos per les facilitats que ens han donat el Museu d'Història de Barcelona i el Memorial Democràtic, que estava dirigit per Miquel Caminal, que va servir-nos de Beatriu en aquest infern del Dante en el que va ser l'acte del seu últim mandat. Però tampoc no hauríem arribat fins aquí de no haver estat pels companys tècnics i de redacció que arreu del món, des de Catalunya Ràdio, ens permeten donar una visió catalana del planeta. Potser avui, malgrat tot, és el millor dia de la nostra vida. I saben per què? Perquè com a mínim hem arribat fins aquí. I a més ho hem fet plegats, vostès i nosaltres. Gràcies per ser-hi i per ser-hi sempre. Doncs bé, aquí ho tenen. Aquest és el Cafè de la República número 1.000. Avui és dijous, dia 14 d'abril de l'any 2011. És dia en el que el Pius Hospital de Valls ha nascut un nen que es diu Aleix. L'Aleix ha vingut al món a la 1 de la matinada. I avui, fa 80 anys, a la ràdio estava sonant això.
Interpretant el sentiment i els anells del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. Em faig càrrec provisionalment de les funcions de president del govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat.
El Cafè de la República d'avui el comencem preguntant-nos per què l'ésser humà és l'única espècie que pot convertir els paisatges de la derrota en les petites llavors de la victòria.
Cafè de la República. Catalunya Ràdio. Amb Joan Barril.
Molt bé, doncs aquí estem, i estem en una situació una mica diferent, vaja, bastant diferent a la que tenim normalment a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio des de la Diagonal de Barcelona. Estem sota terra, estem en aquest refugi que dèiem, és un refugi que en principi no ens refugia de res més, perquè ni tan sols plou, però estem contents, estem atapeïts, això sí, estem una mica, diríem, físicament incòmodes i, en canvi, espiritualment molt contents. Jenny Lozano, com estàs?
Molt bé.
Ets comandanta, abans eres comandanta de l'aire, i ara en aquest moment ets comandant
de sota terra.
De sota terra, efectivament. Tots, doncs, han d'estar benvinguts a aquest programa especial del Cafè de la República. Volem dedicar una salutació molt especial al públic que ens acompanya. Per qüestions d'espai és un número molt reduït de persones, i ho sentim molt, però ja se sap que els refugis són això, els refugis. Una coseta en què s'estava una hora i mitja màxim, i que n'hi ha molts. Recordem que a la ciutat de Barcelona n'hi ha 1.300, a tot Catalunya n'hi havien programats uns 2.000, i que això ho van fer gent com nosaltres, és a dir, gent que no tenia ni idea de com construir aquestes galeries en les que ens trobem. No únicament agrair a aquestes persones que han vingut aquí, sinó també a tots els col·laboradors que han fet possible aquest programa de ràdio al llarg d'aquests gairebé 6 anys d'emissions, i també a alguns dels nostres oients fidels que ens han anat dient coses. Sense tots vosaltres, l'esforç de cada dia seria completament inútil. Gràcies a tots, doncs, per la part que us toca i per voler compartir aquest moment amb nosaltres. Per avui, clar, és una mica diferent, no? Hem preparat un programa especial diferent del de cada dia. Normalment, els dies d'aquesta festa no es donen llenties, sinó que es dona caviar, com a mínim. Però tampoc és temps de caviar, ja ens ho diuen que toca retallar. Doncs hem preparat entrevistes, reportatges, resums de notícies i fins i tot alguna actuació musical, cosa que no és freqüent al nostre programa. Primer de tot, volem ser fidels, però, a l'esperit informatiu del Cafè de la República, que al davall el que fem és explicar una mica les coses que han passat al llarg del dia. Ens posarem al dia del que ha passat al món, doncs, les últimes hores. Per això connectem ara mateix amb aquest estudi 1 de Catalunya Ràdio, allà on normalment hi som, on tenim el nostre company Kilian Sabrià, pendent de l'actualitat del moment. Kilian, què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit, Joan. Felicitats, Joan. Felicitats, cafeters i republicans.
Molt bé. Què ha passat durant el dia d'avui?
Diverses coses. Una manifestació, una concentració, de fet, per ser exactes en la terminologia, que un ple ha rebassat la plaça Sant Jaume de Barcelona aquesta tarda. Diu la Guàrdia Urbana que 10.000 funcionaris i treballadors d'empreses públiques catalanes han participat en aquesta protesta per les retallades pressupostàries del govern. Els professionals de la sanitat, per tant, bates blanques, per entendre'ns, eren majoria. I, per cert, encara una altra cosa, al voltant d'un miler d'aquests manifestants s'han traslladat després al Parlament, on s'hi acabava, han arribat que hi havia acabat el ple, han arribat a tallar fins i tot la Via Laietana al centre de Barcelona, ara ja està oberta. Això el mateix dia que la ministra de Sanitat, Leire Pagín, i el govern de la Generalitat, el seu portaveu Francesc Homs, han tingut una certa topada, més que certa, han tingut una topada, per ser també exactes. Pagín ha reclamat al Departament de Salut un informe sobre l'impacte que tindrà pels pacients aquesta retallada, i també ha dit que podrien actuar en el cas que no els agradés, i mentrestant, des del govern de la Generalitat han reclamat a Madrid que el que han de fer no és posar exigències i després protestar, sinó pagar els 1.400 milions d'euros que els deu del finançament. Això seria un dels elements bàsics d'un dia que ha quedat marcat també per diversos anuncis, tots ells negatius, la majoria negatius. Telefònica, que es planteja suprimir 6.000 llocs de treball a Espanya, cosa que suposa un 20% de la plantilla. PS City, que va més enllà, anuncia el tancament de totes les seves botigues a l'estat espanyol, l'acomiadament de tota la plantilla, cosa que afecta a Catalunya a 6 comerços importants, alguns d'ells segurament els recordareu, estan en llocs molt estratègics de la ciutat, amb alguns centres comercials importants, i 227 treballadors queden una mica en l'aire. I després s'hi ha afegit encara una altra empresa, Bimbo, que acomiadarà 600 treballadors de la seva divisió de vendes, l'Ero, que és per treballadors de tota Espanya, de fet, es començarà a negociar demà a Barcelona. Anem seguint fins que no em digueu que parem. Tercer detingut a Guipúscoa per suposada relació a Meta.
No, si tens alguna notícia bona també estaria bé que la
tinguessis. Sí, l'estic buscant, l'estic buscant, però de moment... Bé, bona són els 1.000 dies del Cafè de la República.
Aquesta sí, ja és, sí, aquesta sí, segura. Però jo...
Aquesta no para les altres, potser, però vaja, és important. Dèiem, tres detinguts ja a Guipúscoa per suposada relació a Meta. El tercer seria l'Ander Echevarria, que seria l'enllaç entre els germans Esnoula, els dos detinguts fins ara, i la direcció de Tarra. Per cert, que l'operació segueix donant resultats. La Guàrdia Civil ha trobat més explosius, s'han incautat més de 750 quilos de material per fabricar explosius. Entre aquest, més els 850 que es van trobar l'altre dia, serien 1.600 quilos de material trobat en molt poques hores. I per cert que el Suprem ha rebutjat per unanimitat el recurs presentat per Sortu contra la decisió de no legalitzar-los, per tant ho tenen molt, molt, molt complicat per anar a les eleccions. Un parell de coses de fora. L'OTAN bombardeja la capital líbia, Trípoli. Hauria fet, en principi, segons la televisió estatal, víctimes civils. L'Organització Atlàntica demana més avions perquè els bombardejos siguin més precisos i es pugui destruir l'armament de Muammar al-Gaddafi, el coronel, que és el que els interessa en aquests casos i en aquests moments. A Síria, mentrestant, un altre dirigent qüestionat, Bashar al-Assad, ha format un nou govern. I, finalment, d'aquí dues coses. La Generalitat vol prohibir la prostitució a la via pública, penalitzant tant les persones que l'exerceixen com els clients. I, segona, i això afectarà molta gent perquè hi ha 10 milions de persones que ho fan servir. És una cosa que se li diu Spotify, que és l'aplicació per sentir música a través d'internet i que ha anunciat noves limitacions pels usuaris en modalitat gratuïta. Entre altres coses, s'entén perquè es passin a la no gratuïta. Podràs sentir, al llarg de tota la teva vida, Joan, només 5 vegades una mateixa cançó. A partir de la 5ª et faran pagar.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Kilian. Fins aquí una estona.
Molt bé.
Bé, ens acabem de sentir notícies, totes elles, en principi, bastant dolentes, eh?
Doncs sí.
Doncs aquí tenim una altra cosa que sí que és bona, perquè per això hem vingut aquí, no?, també, perquè hi haguessin notícies bones. Es tracta d'un eslògan que acabo de veure que es diu molt semblant a la manera que tenim nosaltres de veure, de fer el programa. Una altra manera de veure el món. I què deu ser això? Doncs això és ni més ni menys que els Caves Verdier. I els Caves Verdier són importants que estiguin aquí, perquè quan hem dit anem al poble sec, dit, ui, això de la sequera del poble no convé. Anem a mullar-ho amb una mica de cava.
Ens veurem al món en veu alta, eh?
Efectivament, ens el veurem i gràcies als companys de Verdier, perquè després aquí, vaja, no diré que corri això com si fos una riuada de cava, però ens ajudarà a estar en aquest àmbit així relativament petit. Aquest àmbit relativament petit que és ni més ni menys que un refugi. Aquest refugi on som ara és un dels més de 1.000, com dèiem, que es van construir a Barcelona durant la Guerra Civil. Pels qui ens esteu escoltant i no sou aquí, us heu d'imaginar uns 200 metres de túnels amb una alçada de més de 2 metres i una amplada d'una mica més d'un metre i mig. El dir més de 2 metres són 2 metres i molt poc, eh? Vaja, fins i tot jo que sóc baixet he anat tota l'estona jupit pensant que estava a punt de donar-me amb la closca al cap. Com la majoria de refugis antiaeris, aquest és fruit de l'esforç voluntari de desenes de veïns que, dedicant-hi hores i hores, van aconseguir salvar centenars de vides humanes durant els bombardejos de l'aviació franquista sobre la ciutat de Barcelona. Aquesta nit hem volgut dedicar el programa 1.000 als milers de veïns que, enmig del desconcert i la por, es van veure obligats a mobilitzar nens, ancians i malalts cap a aquestes construccions improvisades. La nostra companya Jenny Lozano ha parlat amb un testimoni directe d'aquells dies de foscor i ens ha preparat el reportatge que sentirem a continuació.
Aquest és un viatge en el temps fins al 19 de juliol de 1936 que fem en un petit trajecte d'una hora de tren fins a arribar a la població gironina de Sils, on des de fa més d'una dècada hi viu la Maria Rosa Santiago Mestres. Fent honor al seu cognom matern, la Maria Rosa, que ara té 82 anys, ha dedicat la vida a l'educació dels més petits, amb el ferm convenciment que l'escola és un pilar fonamental de la societat per crear persones. En rep el seu pis de Sils, acollidor i senzill, acompanyada del seu marit, Jürgen Vandenburg. Molt lluny li queden ara les memòries d'aquella guerra infame que la va sorprendre al pis familiar del barri de Sants de Barcelona quan només tenia 8 anys.
Porque tenemos que construir y llevar un camino grande y seguir llevando sobre los hombros de los españoles el imperio legendario y tradicional que la juventud española forjará.
En las tormentas se quitan los aires, nubes oscurando sin piedad.
Tot i la joventut d'aquells dies, hi ha imatges que li han quedat gravades per sempre a la memòria, com la del diumenge 19 de juliol, en què tot va començar.
Ho recordo perfectament. Érem a casa, era dissabte o diumenge, em sembla que era diumenge, perquè vam anar, era un replà de 4 pisos, i vam anar en el pis que es veia Barcelona. Nosaltres veiem Montjuïc des de casa nostra, però en el pis que es veia Barcelona i es veien només fumeres de les esglésies que cremaven.
El dia 10 de novembre de 1936, les tenebres s'apoderen de Barcelona. Els primers bombardejos contra la societat civil indefensa la van convertir en una ciutat fantasma.
Recordo coses del camí d'anar a l'escola, a casa. Recordo, doncs, aturar-nos perquè passava un camió, però era un camió que anava degut en sang, que anava, doncs, que hauria d'haver recollit trossos de persona, o que havia de passar a la plaça d'Espanya i estava fosc, que havien posat, havien tapat tots els fanals, o que havíem de posar paper a les finestres perquè no sortís la claror fora.
Aquell atac indiscriminat contra la població innocent va mobilitzar milers de persones que amb una organització sense precedents van construir centenars de búnkers improvisats per refugiar-se.
L'estona d'alarma avisaven quan comença i quan acaba l'alarma. Quan acaba l'alarma podies sortir del refugi. Això sí, i em deia la ràdio, no era Catalunya Ràdio, era ràdio Associació. Catalans, ja perill de bombardeig, aneu als vostres refugis amb serenitat. El català, s'ha acabat el perill, podeu sortir dels vostres refugis.
A l'edifici on vivia la Maria Rosa amb el seu germà i els seus pares no hi havia refugi, però a l'escola on va estudiar fins a l'exili del 1938 se'n va construir un. És una casa al districte d'Horta-Guinardó, on fins a l'esclat de la guerra hi estiuejava el director de la Societat General d'Aigües de Barcelona. L'onada d'expropiacions dels primers mesos va convertir aquella casa en el grup escolar Ferrer i Guàrdia, un col·legi d'ideologia revolucionària que va funcionar fins al final de la contesa.
Fèiem sí, simulacres de bombardeig, perquè entretant van fer un refugi. Llavors fèiem simulacres quan el director tocava un xiulet, doncs havíem d'anar a poc, sense cridar, havíem d'anar cap al refugi, amb un llapis a la boca, la cosa que... Sí, l'olor que feia, l'olor de terra humida, això sí, a l'entrar. Sèiem en bancs, que deuria haver-hi com càmeres, m'ho imagino, perquè els nens dormíem i els grans continuaven parlant, doncs deuríem estar una mica separats. Allà dintre era com un món a part. Menjàvem, cosa que la gent ja no menjava, no ens va faltar res, fins que hi va haver mestres que es van haver d'incorporar al front. Se'ns escrivien cartes, ens les contestaven. O sigui que fins i tot tampoc ho vam veure gaire tràgic, fins que ens van dir que un mestre no tornaria.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada, mixta primera, línea de fuego.
El 1938, sense notícies del pare que havia marxat a lluitar a la batalla del Segre, la resta de la família va haver de fugir cap a França. Els esperava l'amargor de l'exili forçós i poc després el retorn a casa, que donaria pas a molts anys de baixar el cap i aprendre a compartir la misèria i els silencis. Però la Maria Rosa avui segueix sent una dona optimista, filla d'una generació de lluitadors convençuda que la força d'una sola idea és capaç de canviar el món.
Si jo hagués de tornar a repetir, que pogués rebobinar, em sembla que no canviaria res. Vaig patir, sí que vaig patir. Ens ho vam passar malament, sí. Però el resultat, un cop fet balanç, aquest callo que dius tu, el jovent no el té. I nosaltres què teníem? Teníem 12 llapis de fusta i teníem 6 tassetes de pelicat i un tinter i prou. I també vam aprendre a fer coses.
Cafè de la República.